Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, festa de la Santíssima Trinitat, començam una setmana més Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitat i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Entrem a la setmana en què les nostres comunitats celebren la festa del Corpus, dia en què feim memorial de l'Eucaristia, dia de la unitat entorn del pa i el vi entregats per Jesús.
Començam escoltant-hi dos comentaris que de la veu del diaca en Joan Mercadal.
Benvolguts, radioients. A principis d'aquesta setmana, els delegats diocesans de missions i els directors diocesans de les obres missionals pontifícies ens hem reunit a l'Escorial per fer repàs de la realitat missionera. La trobada dels responsables de totes les diòcesis és un moment de comunicació, de reflexió i de pregària que ens ajuda a tots, que ens enriqueix mútuament i que ens aporta elements per perfilar millor quines han de ser les línies mestres de la nostra actuació. L'edició d'aquest any ha estat centrada en una de les quatre obres missionals pontifícies, la infància missionera, anomenada originàriament com a Santa Infància. Aquesta és encarregada de suscitar l'esperit missioner en els més joves de les comunitats, amb el lema general de «Els infants ajuden els infants». Es va fer un repàs de la realitat que enmarca com a context la tasca d'animació. Ens trobam en una societat en la que només el 48,4% dels joves entre 18 i 24 anys es manifesten catòlics, enfront d'un 47,1% que es manifesten no creients o ateus o indiferents, en la que el nombre de casaments s'ha reduït fins a un 33% del que era fa 15 anys. La reflexió va continuar intentant descobrir els criteris per abordar les dificultats en l'animació missionera dels infants, basant-se en els trets fonamentals de la fundació de l'obra de la Santa Infància cap a l'any 1843 a França i 1852 a Espanya. Lluny de ser una reflexió ancorada en el passat, crec que conté elements que són aplicables no tan sols a l'animació missionera, sinó a tota la tasca d'aprofundiment dels infants en la seva vivència de fe. Alguns d'aquests criteris es poden resumir així. Connexió a la nostra identitat cristiana, eclesial i evangelitzadora, de manera que la nostra actuació pugui ser reconeguda explícitament o implícitament com a tasca de l'Iglésia. Petitesa, és a dir, que no cerquem les grandeses de l'èxit, sinó l'obertura i la confiança en que serà Déu qui faci fructificar les llavors sembrades. Reciprocitat, procurant que les accions a realitzar amb els infants tinguin en certa manera un camí d'anada i de tornada i que no sigui unidireccional. Protagonisme dels infants, deixant que siguin ells mateixos els qui prenen iniciatives o almenys que puguin fer-se seves les que els proposem. Creativitat, assumint la capacitat que tenen els infants de sorprendre's i la riquesa de les seves noves mirades. A més d'aquests criteris, es van proposar quatre principis de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. El temps és superior a l'espai. Plantejar-se iniciatives amb sentit de procés i no com accions puntuals, a la recerca d'un resultat immediat. La unitat és superior al conflicte, és a dir, actuar amb sentit de comunió, cercant fer possible la suma i la multiplicació en lloc de la resta i la divisió. La realitat és superior a la idea, és a dir, no bloquejar-se en el que hauria de ser, sinó anar construint pas a pas sobre les situacions concretes existents. I per últim, el tot és superior a la part, posant en joc una amplitud de mires més universal. En general, les propostes semblen simples, però tenen un rerefons que ens poden ajudar a empènyer la nostra tasca amb els infants i els joves, tant en la sensibilització missionera com en qualsevol aprofundiment de la seva vivència de fe. Com ens recordava el bisbe Francesc en la jornada de Menorca missionera, el compromís missioner no és una cosa que s'afegeix a la vida cristiana com si fos un adorn, sinó que, per contra, és el cor mateix de la fe. La relació amb el Senyor implica ser enviat al món com a profeta de la seva paraula i testimonis del seu amor. Faguem el possible per suscitar en els nostres infants i joves aquest esperit.
Tot seguit els hi anem a explicar unes activitats que s'han duit a terme els dies passats. I primer de tot, començar per explicar-los que Càritas i el Consell Insular han fet públic un preacord per al traspàs de Stif de Càritas.
El Consell, a través del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, està a un pas de tancar un acord amb Càritas de Menorca per tal d'adquirir la planta TIF i incorporar-se a la xarxa d'instal·lacions de tractament de residus. Així ho va anunciar fa uns dies la presidenta del Consell, Maite Salort, acompanyada del president del Consorci, Javier Ares, l'alcaldessa de Maó, Concha Juanola, i el director de Càritas, Joan Mí, en una compareixença conjunta. L'actuació permetrà donar continuïtat al projecte que acumulava uns anys de situació econòmicament crítica. El valor de la taxació d'aquesta compra s'ha fixat en 2 milions d'euros. Ares estima que la nova gestió de la planta culmini en el segon semestre de l'any 2018. El primer pas, imprescindible per avançar en aquesta adquisició i canvi de titularitat de la instal·lació, serà la transmissió de la concessió dels terrenys, fins al moment en concessió de manial, que passaran al Consorci de Residus.
La segona informació és sobre la formació dels preveres i pastoral de la salut.
La setmana passada va ser a Menorca el bisbe auxiliar de Santiago, Monsenyor Jesús Fernández, qui va mantenir una trobada formativa amb el presbiteri de Menorca i algunes religioses. A les seves xerrades va ajudar a reflexionar sobre la salut i el medi ambient, tema proposat en aquest curs per la pastoral de la salut, i també sobre el paper i la importància de visitar els malalts. Escoltem ara unes paraules de Monsenyor Jesús Fernández.
Vemos como el Señor encarga a sus discípulos esta atención. En la ciudad en que entréis y os reciban, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Es todavía una cita de Lucas 10, 8, 9. Por lo tanto, el Señor nos encarga curar y evangelizar y anunciar el reino de Dios. Por cierto, era lo que era su propia tarea, era su propia misión. Cuando él pide que curemos y que anunciemos el reino de Dios, lo que está diciendo o pidiendo es justamente lo que él hace. Él efectivamente recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias.
Va tenir la informació de que Ciutadella va celebrar la solemnitat de Maria Auxiliadora, la seva patrona.
Durant diverses jornades, molts ciutadans de Ciutadella han dedicat una estona per visitar el seu santuari a Maria Auxiliadora, patrona de Ciutadella. Durant 3 dies, el bisbe Francesc hi ha predicat el tridu. El passat diumenge, dia 18, va presidir l'Eucaristia i la processó. Sentim ara unes paraules del bisbe a la homilia de la missa.
Celebrem tots en aquest dia la festa de la patrona de la nostra ciutat, que la venera amb el títol d'Auxiliadora. És una vocació d'arrels fondes, tant a la Sagrada Escriptura com en els pares de l'Església, qui va trobar un ressò important quan el papa Pius V, després de la batalla de Lepanto, va difondre el títol d'Auxilium Christianorum. L'any 1836, el bisbe de Menorca, Fra Juan Antonio Díaz Merino, va sol·licitar que la nostra diòcesi pogués celebrar l'ofici i missa de Maria Auxiliadora, donant començament així a la devoció d'aquest poble. Aquesta vocació mariana va trobar un impuls decisiu en la persona de Sant Joan Bosco i entre nosaltres amb el sacerdot Federico Pareja i Mesa, que va tenir la iniciativa de construir un santuari en el seu honor, el qual va ser inaugurat el 1893, sent el primer a tota Espanya dedicat a Maria Auxiliadora. Més tard, el 1963, el papa Pius VI va a reconocer oficialmente el patronato de María Auxiliadora sobre los cristianos de Sant Patricio.
I per acabar, escoltam el comentari del bisbe Francesc.
Un misterio para ser vivido. Una vez que han terminado todas las celebraciones de Pascua, los cristianos dedicamos un domingo para celebrar de manera especial al Dios que conocemos y de cuyo amor vivimos. Para resumir la experiencia de Dios que tenemos, se forjó desde muy pronto la palabra Trinidad. El Dios que se ha revelado en la historia de Israel y que actúa en nuestra vida es un Padre bueno y misericordioso, que se ha hecho cercano y palpable mediante Jesús, el Hijo, y que nos alienta y se hace presente en nosotros por su Santo Espíritu. El Dios que los cristianos conocemos es amor desbordante, que el Padre manifiesta con el envío del Hijo, nuestro hermano y Salvador, y con el Espíritu, que todo lo llena con su gracia y con su luz. La Santísima Trinidad nos revela el rostro de Dios. No se trata por eso de un artículo teórico del credo, ni mucho menos de un problema de números. Se trata del misterio íntimo de Dios. Nos dice que Dios es gracia, amor y comunión. Dios no es unidad monolítica, sino unidad trinitaria, tres personas distintas en la unidad de la misma esencia. La Santísima Trinidad es, sobre todo, un misterio para ser vivido. Nuestra vida entera tiene que ser una confessio trinitatis, una profesión de fe en la Trinidad Santa. Todo lo que hace el cristiano se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro origen último está en el amor del Padre, hacia el cual vamos retornando a lo largo de nuestra vida. Este peregrinar se realiza siguiendo a Cristo, que es camino, verdad y vida, y viviendo unidos a Él, aspirando a identificarnos en todo con Él. Y lo hacemos con la gracia, la fuerza y el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Creemos en un Dios que es amor y que todo y que solo puede ser conocido por quien ama. Celebrar la Trinidad es entrar en la dinámica de amor que constituye la esencia de la Trinidad. Es sentir el amor del Padre y amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Es vivir el amor que brota del corazón de Jesucristo, el Hijo, y permanecer en ese amor guardando su palabra. Es dejar que el Espíritu infunda ese amor en nuestros corazones y provoque que se extienda a todas las personas. También nuestra oración tiene la impronta de la Trinidad. Cuando la Iglesia reza, lo hace siempre dirigiéndose al Padre, que es fuente y origen. Podemos hacerlo porque Jesucristo, que es el Hijo amado, nos ha enseñado a hacerlo y a vivir como hijos. Y lo hacemos porque el Espíritu habita en nuestros corazones y nos enseña a decir Abba, Padre. Un autor antiguo, Eusebio de Emesa, escribió que el final del discurso sobre Dios ha de ser el silencio. Todo nuestro hablar sobre la Trinidad Santa debe concluir con la adoración callada y el canto de alabanza que debemos elevar no sólo con nuestros labios, sino con toda nuestra existencia. Nuestra vida entera puede ser un hermoso canto que dé gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Els hi deim adeu en aquest programa d'aquesta setmana i ja els hi avançam que en el proper mirall de l'Església de la setmana que ve, que està en antena el divendres a les 13:35, tindrem una entrevista amb el bisbe Francesc.
Serà una molt bona oportunitat perquè ell ens faci una valoració d'aquest mig any que ja du entre nosaltres a Menorca.
I això ha estat tot per avui. Adeu i fins la setmana que ve.